Sobirà, amb Gerard Ballena.
Bona nit, 2:15, benvinguts i benvingudes al Tu Diràs d'aquest dijous 4 de març del 2024. De març no, d'abril. Ja hem anat un mes cap endarrere. No, no, tranquils, que no estem fent el programa de fa un mes, estem fent el programa del 4 d'abril del 2024. Amb notícia d'última hora des del Palau Blaugrana, ho tenia ben encarrilat, estava ja, ho donaven tots per fet, però ara ja ho té lligat el Barça de bàsquet, classificat pels play-offs de l'Eurolliga masculina de bàsquet de forma matemàtica, i a més amb un thriller, amb un final apoteòsic al Palau Blaugrana, Dani Aguilar.
Bona nit, Gerard Ballera.
Bona nit.
Mare meva.
Déu-n'hi-do, eh? Sant Nicolàs, eh?
Acabem de viure. Ara mateix, saps allò, la calma, sí, exacte, després de la tempesta? Doncs és el que està agafant ara mateix aquesta fesonomia al Palau Blaugrana.
Pels oients, perquè... pels oients de RAC expliquem què ha passat al final del partit.
Perquè el Barça acaba de guanyar de 3 punts al Maccabi de Tel Aviv, 92-89, en un partit que ha estat una muntanya russa de sensacions, d'històries tant a dins com fora de la pista. Ara de seguida ho explicarem. Venia el Maccabi de Tel Aviv amb 16 victòries consecutives, el Barça que s'ha posat per davant amb distàncies de 10 punts, però el Maccabi ha anat tornant avui amb Baldwin, amb un talent espectacular a l'MVP del mes de març, també Andy Bartolomeo i Vlad fent un molt bon partit, i hem arribat als últims instants amb empat a 89, i en l'última possessió la pissarra deia una cosa, però el talent de Nicolás, com diu Sant Nicolás la Provítola, ha dit una altra, i el Mac de Morón ha agafat la responsabilitat i pràcticament des d'uns 8 metres, potser una mica menys, ha clavat un triple espectacular per situar a 5 segons per al final el 92-89, i a l'última jugada Baldwin no ha pogut anotar el triple que empatava. El Palau Blaugrana, que tenint en compte el xutxuc que hi havia, Gerard, ara ho explicarem, ha estat un partit tens, ha acabat allò rebentant d'alegria i d'il·lusió per aquesta victòria, insistim, importantíssima, perquè, com deies, classifica ja matemàticament l'equip blaugrana pel play-off i, a més, deixa, no encarrilat, però sí en bona posició, la possibilitat d'acabar sent cap de sèrie.
Doncs sí, el Barça, que de moment és tercer a la classificació d'aquesta Euroliga, ha guanyat el Mònaco, després ho repassarem, eh? Però ha guanyat el Mònaco, el Barça tercer, pendent del que faci demà el Panathinaikos a casa, a la pista, perdó, del Bayern de Múnich. Si perdés, el Barça doncs pujaria una posició a falta d'una jornada pel final. Com deies, Dani, ha estat un partit marcat també per notícies i per un caire ideològic, no?, que l'envoltava, sí, per la visita del Maccabi de Tel Aviv, de l'equip d'Israel.
Envoltat d'aquestes mesures de seguretat que us hem anat explicant a les últimes hores, amb certa tranquil·litat al principi, sí que és veritat que abans del partit, ens explicava la Mar Poyat, el 9C, que hi ha hagut una manifestació pro-Palestina que ha anat baixant fins al Palau Blaugrana, no s'ha registrat cap incident en aquest sentit. De fet, eren pocs els aficionats que hi havia del Maccabi de Tel Aviv, ara els veiem a la zona de visitants, tot just una cinquantena. Tot ha transcorregut en certa normalitat, llevat que els dracs i que Sant Culer anaven vestits de negre i que han fet un primer minut de silenci sense animar, una sonoritat estranya, la que teníem evidentment al Palau Blaugrana, però sí que la segona part els aficionats israelians han exhibit una bandera d'Israel i això ha despertat, diguem-ne, les ires dels grups d'animació i ha aparegut alguna bandera de Palestina, que aquesta sí ha estat requisada per membres de seguretat i els Mossos d'Esquadra. De fet, s'ha identificat a alguns seguidors de la zona de Sant Culer Cor Català que duien aquestes banderes de Palestina, i després el partit ja ha transcorregut en normalitat, però sí que hi ha hagut aquests episodis, com dius, d'un perfil més ideològic.
Molt bé, gràcies, Dani. Ara de seguida tornem cap al Palau Blaugrana per saber què en diuen els protagonistes. Fins ara.
Fins ara.
I el tram final del programa, evidentment, amb l'Aguilar ho ampliarem tot plegat a l'última possessió, la secció de bàsquet de cada dijous del Tu Diràs, en la qual també parlarem d'una altra de les notícies del dia. Rudy Fernández es retirarà del bàsquet professional a final de temporada. Això d'una banda. Estàvem molt pendents també en aquestes últimes hores de les conseqüències de la greu caiguda que s'ha produït aquesta tarda en la quarta etapa de la Volta al País Basc de ciclisme, de la Itzúlia. S'hi han vist implicats els tres grans favorits a la general, no sol passar, Vingegaard, Evenepoel i Roglic han caigut, a més també de ciclistes de cert renom, com per exemple Jay Vine. Tots quatre han abandonat la prova i mica en mica han anat sortint informacions mèdiques respecte a l'estat físic d'aquests ciclistes. Tots ells han acabat amb fractures. Vingegaard i Evenepoel, per exemple, amb fractura de clavícula. Ara de seguida anirem cap a Bilbao, també per ampliar aquesta informació. L'etapa, per cert, l'ha guanyat Luis Menges, un altre debat, és si s'hauria d'haver cancel·lat o no tota l'etapa. No ho han fet. Han decidit que els escapats decidissin lluitar per la victòria. Jo crec que s'hauria d'haver cancel·lat. Però l'organització de la Itzúlia, diuen, en consonància amb els ciclistes, han decidit doncs, que hi hagués un guanyador. Més enllà del bàsquet i del ciclisme, avui durant el Tu Diràs també parlarem de futbol. Vindran el Joan Poquí, la Maria Fernández Vidal i el Paco Cabezas per comentar l'actualitat del Barça. Per exemple, l'opinió de Lamine Yamal sobre la possibilitat de disputar l'Eurocopa i els Jocs aquest estiu. És un avanç de l'entrevista que podreu llegir demà a Mundo Deportivo.
Yo creo que no sería algo lógico ir a las dos, porque al final... Siempre desde que he empezado se ha hablado de lo de que no se cargue, que no juegue demasiado y no tendría sentido yo ir a las dos. O sea, obviamente si tengo que ir, pues al final estás jugando con España y es un sueño, pero sobre todo enfocado en la Eurocopa.
Avui que, per cert, s'ha presentat la nova plataforma de streaming del club, Barça One. S'ha estrenat aquest mateix matí, s'ha presentat aquest vespre i d'aquí una estona en parlarem amb el seu director general, el Toni Cruz. Tarda de presentacions, perquè Bojan Krkić també ha presentat un llibre, el seu llibre es diu Controlar l'incontrolable, un llibre que parla sobre la lluita contra l'ansietat que va tenir Bojan durant la seva etapa al Barça. Amb ell també hem xerrat una estona del llibre i, lògicament, d'altres temes relacionats amb la seva feina al Club Blaugrana. Per exemple, què li està passant a Ansu Fati, al Brighton, que ara no juga, de fet no entra ni a les convocatòries de Roberto De Zerbi, que l'altre dia també l'entrenador li va picar el crostó. Doncs d'això i d'altres qüestions també hem comentat, hem patat la xerrada una estona amb el Bojan Krkić aquesta tarda. I seguirem també, com cada dia, com aquesta setmana, fent el compte enrere pel Paris Saint-Germain-Barça dels quarts de la Champions.
Falten 6 dies.
Avui amb poques novetats al voltant d'aquest partit. Entrenament del Barça aquest matí encara sense Pedri, sense Frenkie de Jong i sense Andreas Christensen. A tot això, fa uns minuts que la primera divisió masculina de futbol s'ha posat al dia. S'ha jugat un partit ajornat degut a l'incendi que hi va haver en un barri de València i en el qual, malauradament, van morir 10 persones. El dia 22 de febrer es va ajornar un Granada-València d'on s'ha jugat avui, el Nuevo Los Cármenes, amb victòria del València per 0-1 amb un gol d'Almeida a 13 minuts pel final. Això suposa que el València és ara mateix, amb els mateixos partits jugats que la resta d'equips de primera, setè classificat i que, per tant, en funció del que passi dissabte a la Copa del Rei, si la guanya, per exemple, l'Atlètic Club de Bilbao, el setè va a la Conference, a la tercera divisió europea. Per tant, el València, ara mateix instal·lat amb 44 punts, dos més que el Betis, en, potser, una plaça per la Conference League. El Granada, en canvi, penúltim, 14 punts, ja és gairebé inevitable que baixi a segona divisió. És qüestió de dies que el Granada, tant el Granada com l'Almeria, de fet, baixin matemàticament a segona divisió. A més, ha avançat la sera aquest vespre que el CCD ha admès i ha elevat al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport una denúncia del Real Madrid contra Javier Tebas per un tracte discriminatori en l'acord amb CBC. La denúncia del Club Blanc diu que l'assemblea en la qual es va signar l'acord no es va convocar amb l'antelació que marca la normativa. I a Anglaterra també s'està completant la 31a jornada de la Premier League. Qui ja ha jugat i ha guanyat, Joan Camí, és el líder, el Liverpool.
Sí, Ballera, bona nit. Ha guanyat 3-1 contra el CUE de la Premier. El Liverpool, que ara mateix és el líder, amb 70 punts. Segon, l'Arsenal, amb 68. I tercer, el Manchester City, amb 67. I s'està jugant, al punt d'arribar al 20 de la segona part, Chelsea 2, Manchester United 2. Ha començat guanyant el Chelsea de Pochettino, 2-0. Li ha empatat al Manchester United, dos equips que no passen pel seu millor moment, especialment el Chelsea, a la classificació, pendents que acabi aquest partit, a 30, més l'afegit per acabar.
El United i el Chelsea lluiten encara per alguna opció de jugar a Europa, especialment el United sí que en té fins i tot de jugar a la Champions. El Chelsea hauria d'espavilar, com deia el camí, el Liverpool líder amb aquesta victòria, 70 punts, Liverpool 68, Arsenal 67, Manchester City. Així està la Premier amb 30 jornades disputades. Gràcies, Camí.
Fins ara.
Tot plegat mentre continuen sortint informacions relacionades amb la trama de Luis Rubiales, amb l'anomenat cas Brody. Per exemple, la Guàrdia Civil també hauria detectat un sobrecost de 5 milions d'euros en els viatges de la Federació durant el mandat de Rubiales, concretament amb l'empresa Globalia. Les quantitats declarades per uns i altres no coincideixen. A més, la policia destaca que el soci de Rubiales, Nené, era gendre d'un directiu de la companyia. En un comunicat, Globalia, per cert, ha assegurat que desconeix l'existència de cap investigació. I un dijous que encara ens deixa un parell de titulars poliesportius. Rafa Nadal ha anunciat que es perd el Masters 1000 de Monte Carlo de tennis. Diu que el seu cos encara no el deixa competir, i ha dit també en una entrevista a l'agència EFE, el seu tiet Toni Nadal, que les molèsties les té especialment quan serveix. Quan ha de servir és quan Nadal nota aquestes molèsties que no el deixen encara competir a l'alt nivell. Veurem què passa, perquè després de Monte Carlo, el següent torneig que hi ha al calendari és l'Open Banc Sabadell Trofeu Conde de Godó. Això d'una banda. Més, a la Champions d'handbol tenim ja rival confirmat pel Barça als quarts de final. Laia Coll, bona nit.
Bona nit. Serà el Paris Saint-Germain. Els francesos han eliminat el Wisla Plock del català Xavi Sabater. Van guanyar de 4 gols a l'anada i avui han tornat a guanyar 34-33. L'anada dels quarts es disputarà el 24-25 d'abril a París i la tornada una setmana més tard al Palau Blaugrana. Nicola Karabatic, doncs, tindrà un últim partit al Palau Blaugrana. El guanyador de l'eliminatòria accedirà a la Final Four de Colònia. La resta d'emparellaments que ens han quedat definits a la Champions són Montpellier, Kiel, Kielce-Magdeburg i Veszprém-Aalborg.
Per tant, Barça-Paris Saint-Germain als quarts de final de la Champions d'handbol, Barça-Paris Saint-Germain també als quarts de final de la Champions masculina de futbol. I ens pots explicar, Laia, notícies referents al futur del Barça d'handbol?
Sí, segons hem pogut saber a RAC1, Enge Sanz ha arribat a un acord amb el club per ampliar el seu contracte més enllà del 2025, que és quan acaba la seva vinculació actual. El seu company de posició, en canvi, Haniel Langaro, marxarà aquest estiu, tot i que encara tenia un any més de contracte, també fins al juny del 2025. Fitxarà pel Dinamo de Bucarest, de Xavi Pascual, i si no hi ha cap gir d'última hora, Juan Palomino, format al Barça, actualment cedit al Logroño, ocuparà la seva vacant. I al principi del programa parlàveu de la retirada de Rudi, i també anunciàvem la retirada de Mikkel Hansen de les pistes d'handbol. Doncs avui tenim un altre anunci de retirada. Ah. Joan Callellas, el lateral de Santa Maria de Palautordera, ha anunciat que penjarà també les botes aquest estiu, previsiblement després dels Jocs Olímpics, si és que Jordi Rivera el convoca. Joan Canyelles, que té un dels millors palmaresos, és un dels millors jugadors catalans de la història de l'handbol, ha passat per Granollers, Barça, Ciutat Real, Atlètic de Madrid, Hamburg, Kiel, Vardar o ara mateix a Suïssa. Està després d'haver estat uns anys a Hongria. Té una llarga trajectòria. Joan Canyelles, que retirarà a final de temporada.
Què deuen tenir els Jocs Olímpics? Que uns quants jugadors d'handbol, Nicola Karabatic, Mikkel Hansen, com deia ara la Laia, Joan Canyelles, decideixin que sigui la seva última competició de tota la seva carrera professional. Doncs que són uns Jocs Olímpics i que són molt importants per la majoria d'esportistes. Potser no tant pels futbolistes, però sí per la majoria d'esportistes. Gràcies, Laia.
Fins ara.
Fins ara. I acabarem també explicant-vos un parell de punts de motor, perquè hem sabut avui que els cotxes de la Fórmula 1 rodaran per Barcelona amb una exhibició abans del Gran Premi de Barcelona-Catalunya. Com anirà això, Quim Salvador?
Doncs, segons ha avançat Josep Lluís Merlos a l'Esport, la capital catalana acollirà un roadshow a l'Eixample la setmana del Gran Premi d'Espanya, que s'ha de disputar al circuit de Barcelona-Catalunya del 21 al 23 de juny, o bé la setmana anterior, amb alguns dels cotxes de competició rodant a manera d'exhibició, evidentment no competint pels carrers de l'Eixample. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Barcelona vol reforçar el compromís de la ciutat amb la Fórmula 1 quan, amb l'entrada de Madrid al calendari del Mundial a partir de 2020, 2026 les negociacions amb Liberty Media, l'empresa propietària del campionat, per la continuïtat d'un gran premi a Catalunya es preveuen més complicades.
I tenim també alguna notícia sobre el Rally Dakar.
Doncs sí, es carreguen la categoria de quads després de 30 anys amb aquests estranys vehicles amb manillar de moto i quatre rodes competint. El Rally Raid més dur del món, l'edició del 2025 del Dakar, no tindrà quads. Joan Manel González Pedregà va aconseguir el 2006, ja fa anys, l'única victòria catalana en aquesta categoria.
Molt bé, gràcies, Quim. Fins ara.
Bona nit.
Per cert, aquesta matinada comença el Gran Premi del Japó de Fórmula 1, amb els entrenaments lliures, l'endemà, evidentment, la classificació, i la matinada, dissabte, diumenge, la cursa del Gran Premi de Fórmula 1 del Japó. Tres quarts d'onze. Pausa, ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya el 13 i 14 d'abril. Viu espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock La Graella i visita el Pit Lane. Tot a partir de 12 euros al cap de setmana. Entrades a circuitcat.com.
Ja falta poc per la gala dels Premis Drac.
La nit en què els premiats brillen amb llum pròpia, en rebre l'escama de drac, obra de Missouri, que simbolitza la tenacitat i l'esforç necessaris per assolir les grans fites.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
celebrem les grans fites dels guanyadors dels Premis Drac amb els guardons de Missouri, marca referent d'alta joieria contemporània fundada per Unió Suïssa.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de Mi BP, perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva Mi BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions...
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Mi BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora. Disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Bona nit. En els tres sorteigs del triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
962, 50 i 973.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Gerard Ballera.
Bueno, cuando te sales...
¡Ah, caída, 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 caída! Bueno, en la misma curva, ¿eh? ¡Buah, buah, buah, buah!
Voltereta y...
Muy mala, ¿eh? Muy mala caída. A ver...
No glitch.
Aquest és el moment, aquesta tarda, quan els companys d'Eurosport han comentat en directe una caiguda esfereïdora, la veritat. El pilot de la Volta al País Basc, la Itzúlia, a falta d'uns 36 quilòmetres, aproximadament, per l'arribada en aquesta quarta etapa. A més... El que ha passat és que els tres grans favorits a la general i tres dels millors ciclistes del món, Vingegaard, Roglic i Evenepoel, s'hi han vist implicats de manera directa en aquest accident, en aquesta caiguda. I tots tres s'han vist obligats a abandonar. Anem cap al País Basc amb la Goga Ruiz Sandoval, periodista mexicana, més de 20 anys d'experiència en el món del ciclisme. Hola, Goga, bona nit.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Sí.
Por decir algo, porque el día en el mundo del ciclismo, digamos que no ha sido bueno, y hemos ido conociendo un poco lo que les ha pasado a todos estos ciclistas y lo que tienen roto.
Sí, definitivamente ha sido una sangría importante y pues la carrera sufrirá obviamente de sus grandes invitados, pero todo el mundo estaba esperando el parte médico de Jonas Vingegaard. De alguna manera, a pesar de lo dramático que ha sido, la caída ha salido con una fractura de clavícula y algunas costillas rotas. También le ha sucedido algo similar a Remco Evenepoel, quien ha terminado con una fractura de clavícula y de escápula, ambas en el costado derecho del corredor. Otros han salido también muy mal parados, como Steph Kras, del Total Energy, quien ha salido con un pinchazo en un pulmón y tiene algunas fracturas también cervicales, lo mismo que Jay Vine, del corredor del UAE Team Emirates. Todos ellos han ido al piso en una curva que pues estaba señalizada, pero que ha tenido muchos sobresaltos por las raíces que han crecido debajo del asfalto, y esto ha provocado la inestabilidad con la velocidad con la que se surcaba. Y pues desafortunadamente, de los 11 abandonos que se han registrado hoy en esta etapa, 7 han correspondido a corredores que fueron a dar al piso. Quizás el menos afectado fue Nathanael Tesfatzion de Lidl Trek, quien solamente ha salido con una lesión en un codo, pero sin fracturas ni tampoco conmoción. Todavía estamos en espera de Sean Quinn, corredor del Education Easy Post, quien está en el hospital, pero todavía no se ha dado el parte oficial. Así que quedan 150 corredores en competencia con 2 etapas por cumplir.
Goga, has hablado con unos cuantos ciclistas. ¿Qué te han dicho de esa curva? ¿Qué te han podido contar? Porque la verdad es que nos ha sorprendido ver cómo no uno, sino, como dices, prácticamente 10 ciclistas han ido al suelo en el mismo punto.
Digamos que el consenso es que se han reunido una serie de factores. El primero ha sido obviamente la velocidad, obviamente era un descenso que era importante para acomodar a los líderes de clasificación general, porque todavía quedaban otros 2 premios de montaña y querían estar pues prácticamente todos acomodados al frente. El que mejor ha salido pues librando y con una muy buena posición en la bicicleta fue Mikel Landa, pero a su espalda han caído todos estos nombres que hemos mencionado, y pues la verdad no es que se pueda señalar un solo factor como el más importante, pero sí que el consenso entre corredores como Rigoberto Urán, Pello Bilbao, el mismo Juan Ayuso, pues se habla obviamente de la intensidad con la que se está corriendo actualmente en el ciclismo, todos queriendo ser protagonistas, queriendo estar en una buena posición, y la velocidad ha sido determinante para no tener realmente quizás el control necesario en estas circunstancias de una carretera que botaba bastante en esa zona.
Por tu experiencia, Goga, en el mundo del ciclismo, por ejemplo, hablamos del parte de Vingegaard, que tiene fractura de clavícula, como has dicho, y varias fracturas en algunas costillas. Faltan muchos días todavía para el Tour. Es pronto para decirlo, pero ¿no debería eso poner en peligro su participación, no?
Pues normalmente uno esperaría que una situación de clavícula, si no es desplazada, si no es una fractura múltiple, podría ser relativamente fácil volver a entrenar. Lo que pasa es que las costillas, pues obviamente también son muy dolorosas, y volver a la bicicleta incluso sobre rodillos para tratar de volver a tomar forma le va a llevar un tiempo considerable. Entonces pensamos que entre 4 y 6 semanas, y esto pues le borraría un poco el estado de forma que estaba intentando ya tener a estas alturas de la competencia. Jonas no tenía un calendario muy grande antes del Tour de Francia, pero definitivamente no es un escenario halagador para que él pueda llegar, si es que pensemos optimistamente, llega a recuperarse, pero el punto de forma es lo que preocuparía.
Recordem, Jonas Vingegaard, el guanyador dels últims 2 Tours de França, i el gran rival de priori Tadej Pogacar en aquest Tour de França que s'ha de córrer a l'estiu. Termino, Coca, ¿la organización ha hecho algún tipo de comunicado explicando por qué al final se ha terminado la etapa? ¿Eso ha sentado bien a los ciclistas? ¿Qué ha dicho la organización de todo lo que ha pasado?
En principio, pues se ha tratado de buscar una solución un poco pues salomónica, tomando en cuenta que los recursos que había para proteger al pelotón se habían visto disminuidos por la atención médica, y estas ambulancias pues estaban ocupadas. Entonces se decidió primero neutralizar, esperando que se pudiera reorganizar la caravana a final de cuentas ha sido pues un poco imposible tener esto, digamos, en un corto tiempo, porque se paró, la gente empezó a enfriarse, incluso la gente que estaba en la fuga tuvo problemas para recuperar otra vez el ritmo de carrera, y bueno, al final ganó Luis Menges del Intermarché Guanti, pero definitivamente se pensó primero en la seguridad del pelotón, y es lógico, los corredores sentían un poco de inseguridad y de temor después de esta caída que afectó a nombres tan grandes.
Doncs des de Bilbao, des de la Volta al País Basc, seguint-la la Goga Ruiz Sandoval. Goga, muchas gracias, un abrazo.
Un placer y muy buenas noches.
Bona nit, bona nit. 4 minuts i les 11. Tinc per aquí el Joan Poquiola, Joan. Bona nit.
Bona nit.
I també el Paco Cabezas. Hola, Paco, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara de seguida s'hi afegeix també la tertúlia la Maria Fernández Vidal.
Porque no sé tiene si... sueño, ¿eh?
Sí.
Que cara.
No, no,
poquito,
no.
Eh?
Des deu haver llevat aviat, però... No? Deu haver llevat aviat, com tots, eh? Com tots aquí, que tots aquí fem un esforç. No sé si sou gaire de ciclisme i si heu vist la caiguda, la patacada d'aquesta tarda.
Soc molt de ciclisme, no l'he vist perquè el fan per Eurosport i no, de casa no tinc cap plataforma amb Eurosport i em sembla que per la TDT normal no, almenys no soc capaç de veure-la. I he seguit després a través de les pàgines webs la caiguda. Una pena primer pels ciclistes, i ara parlàveu, jo crec que si té... Vingegaard, jo crec que sí que estarà pel Tour de França, una altra cosa és que estigui prou rodat. La primera reflexió és preocupació per l'estat dels ciclistes, pel que hem sapigut, tots estan raonablement bé dintre del que podia haver estat, i a partir d'aquí, home, un cop molt dur per la Itzúlia en si mateix, sí. Que tenia un cartell amb els millors ciclistes del moment, exceptuant Pogacar, que va córrer la Volta a Catalunya, és a dir, quan a cartell no hi havia color entre la Volta a Catalunya i la Itzúlia, i un cop dur per la Volta Ciclistes al País Basc, i un cop dur pel ciclisme en general, que perd un espectacle aquesta setmana, i queda en dubte la participació de Vingegaard pel Tour de França, però jo crec que sent una clavícula no fa gaire. Alejandro Valverde es va trencar una clavícula...
Sí. Jo crec que la clavícula, com ha dit la Goga, no hi ha d'haver cap mena de problema.
És
les costelles, que clar, tampoc ens han dit fractures de diverses costelles, però tampoc ens han dit quantes.
Ni si és ni com són les fractures.
Exacte. Vull dir que aquí hi ha moltes derivades. Sí, sí. La veritat és que ha estat esgarrifosa la caiguda, i jo d'aquestes, com aquestes, no n'havia vist gaires de tan greus, de veure ciclistes directament que no es podien aixecar del terra, com per exemple Vingegaard, que estem parlant, Pogacar ens encanta, però estem parlant del dues vegades guanyador del Tour de França de les dues últimes edicions, probablement del millor ciclista del món, el que estava també més en forma, ho estava demostrant, juntament sempre amb Pogacar. I veure el que no es podia moure, que no es podia aixecar, i que se l'han hagut d'endur immobilitzat i l'han hagut de traslladar cap a l'hospital. Hi ha hagut un moment, com deia la Goga, que fins que no hem sabut el comunicat mèdic de l'equip, estàvem tots pendents de si podia ser alguna cosa més greu. Al final, sí, hi ha fractures, però com diu el Puquí, podria haver estat pitjor, ja. També, no?
Que és Benepul va estar a punt de morir, no fa, amb una, sí, prova... Deu fer un parell d'anys.
Crec que la Dauphiné, em sembla, en una caiguda...
No recordo la cursa que era, sí. Però que va caure per un barranc.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
I no es va matar, mira, perquè els arbres van esmortar i la caiguda. Jo el que no recordo... Jo caigudes espectaculars, sí que en recordo unes quantes, però el que no recordo és que tant ciclistes...
Top.
Implicats en una cosa, és que jo penso que no hi ha precedent.
Sí, sí. Un minut i les 11. Ara parlem de futbol, sentim per exemple la Llamín de Mala Mundo Deportivo, etc etc. Però abans, em demana pas el Dani Aguilar, amb protagonista des del vestidor del Palau Blaugrana, després d'aquesta victòria de 3 punts del Barça de bàsquet a la penúltima jornada de l'Eurolliga, en la qual... Nicolà Provítola, amb un triple falta de 5 segons pel final, ha decidit el partit. Dani, amb qui estàs?
Amb l'Àlex Aurines. Àlex, avui, deixa'm començar a preguntar-te pel Palau. Quina bogeria de partit avui en el Palau?
Sí, al principi semblava que no estaria ple, no? Va ser dijous, no? I un partit contra Maccabi que, bueno, pels precedents pues, sempre ha hagut més seguretat i no tanta gent a públic, però bueno, la veritat és que ha estat a 10. Ara s'ha vingut quan només ho necessitaven, no?, en els moments clau, i bueno, ha estat el sisè jugador avui.
I el capità acudit avui? Avui semblava que entrava tot.
Sí, quasi tot. Podria haver entrat algú més, però... Bueno, sí, la veritat és que és un d'aquests dies que veus l'aro més gran, i bueno, també gràcies a tots els companys, no?, que m'han buscat i bueno, hem fet les jugades perfectes perquè jo s'ho pugui tirar, no?
I només per part meva, què important era aquesta victòria en termes de la classificació? Respira una mica l'equip, però encara falta tancar-ho.
Bueno, era molt important. Nosaltres tenim dos partits, bueno, contant el d'avui, i els dos els hem de guanyar, no?, per bueno, quedar amb el factor pista i jugar-ho aquí. Llavors, bueno, hem de sortir per totes, no? Hem sortit avui a per totes i ara la setmana que ve tenim una altra final, no? I el diumenge una altra.
És Àlex. Amb l'Àlex Abrines, amb el capità del Barça, Gerard, avui un dels principals protagonistes d'aquesta victòria.
Sí, senyor, ha estat protagonista a la Provítola amb aquest últim triple, però Abrines també ha estat decisiu amb els seus triples a la segona meitat. El Barça, com dèiem, tercer a l'Eurolliga, després del Madrid, també del Mònaco, que avui ha guanyat. Esperant el que faci demà el Panathinaikos. Si guanya, continuarà quart, però amb el factor pista a favor en uns quarts de final de l'Eurolliga. Si perd Panathinaikos, pujaria a la tercera posició. Tot això a falta de l'última jornada que es disputarà la setmana que ve. Ho ampliem d'aquí a una estona, al tram final del programa, a l'última possessió, amb el Dani Aguilar i avui també amb l'Àlex Ozalbo. Ha arribat també a l'estudi de RAC1 la Maria Fernández Vidal. Hola, Maria. Bona nit. Ja hi som tots, per tant, el Paco, la Maria i el Joan, i també la Laia Coll. Hola, Laia. Bona nit
de nou.
Bona nit. Avui amb uns quants temes sobre la taula. Mira, començarem per l'entrevista que demà aquí publiqueu a Mundo Deportivo amb Lamine Yamal. El diari, el Mundo Deportivo, ha fet un petit avançament, Laia, d'aquesta entrevista amb un tema del qual n'hem parlat en algunes tertúlies, però no sabíem el que pensava el jugador. Ara sí, ha contestat a la pregunta.
Sí, i la seva posició és clara al respecte. Quin és aquest tema? Doncs la possibilitat de jugar tant l'Eurocopa com els Jocs Olímpics aquest estiu. I com dic, la resposta de Lamine Yamal és clara.
Verano también vienen emociones fuertes. Irás a Eurocopa, si no hay, si es que no hay lesiones. Si después de cómo comparar los Juegos Olímpicos, ¿tú qué dirías?
Yo creo que no sería algo lógico ir a las dos, porque al final siempre desde que he empezado se ha hablado de lo de que no se cargue, que no juegue demasiado y no tendría sentido yo ir a las dos. O sea, obviamente si tengo que ir, o sea, al final estás jugando con España y es un sueño, pero sobre todo enfocado en la Eurocopa.
Estoy. O sea, que dirías que no, si dependiera de ti, dirías que no a los Juegos Olímpicos.
También depende si la Eurocopa cómo vaya, pero yo creo que lo más importante sería estar para la Eurocopa y si me veo bien.
Si no hubiera mucha carga de Eurocopa, os eliminara en primera fase, ya cambiaría un poco el escenario. ¿Tú crees que el factor Pedri, de lo que le pasó, de la acumulación de partidos, te puede influir en esta idea que tienes a día de hoy?
Yo creo que al final es un ejemplo, porque es el único que yo me acuerdo que lo haya hecho. Y pues para mí yo creo que es eso, es un ejemplo de lo que puede pasar.
Lamine Yamal, igual que Pau Cubarsí, per edat podrien participar en les dues competicions, és a dir, en l'Eurocopa i després dels Jocs Olímpics. Està clar que Lamine Yamal, entre les dues, prefereix l'Eurocopa, que creu que no ha de participar en les dues. De moment, el que sabem és que la Federació Espanyola és partidària que sí, que jugui tant l'Eurocopa com els Jocs Olímpics, que estiguin en les dues convocatòries, tant Lamine Yamal com a priori Cubarsí, però la postura del Barça és totalment l'oposada. És que no, que una cosa o l'altra, i l'argument és fàcil, i és Pedri.
Clar, aquí hi ha molts debats. D'entrada, Lamine Yamal, com a mínim, sembla que el jugador ho té clar, perquè hi ha altres jugadors que ho volen jugar absolutament tot. Tenim l'exemple de Pedri, que crec que quan va anar a l'Eurocopa i va anar als Jocs, ell volia anar a l'Eurocopa i anar als Jocs. Però és que estem en les de sempre. No et pots negar ni anar a l'Eurocopa ni anar als Jocs. És a dir, la paella pel mànec sempre la té la federació i no la té el jugador, que és veritat, que pot parlar amb la federació, etcètera, etcètera, però no la té ni la federació, ni el Barça, ni Lamine Yamal. La té. O sigui, el poder el té la federació.
Jo noto, quan escolto sentir Lamine Yamal, certa ambigüetat en la seva resposta. És a dir, quan ell diu...
Moltes derivades, no?
Si me llamen, clar, no sé, què passarà, que no tindria cap sentit, però si em criden, què? I si... Clar, i depèn de com vagi l'Eurocopa, si ens eliminen a primera ronda, doncs potser la cosa canvia. Jo no veig un no tan rotund. Sí que és veritat que el que diu és evident, el que diu, però jo, fins que no vegi les dues llistes, jo no respiré tranquil. Crec que és una obvietat que no haurien de jugar cap de les dues. Crec que és una obvietat, i que el Barcelona ha de fer el que pugui per protegir-s'ho, i crec que ells haurien de ser prou conscients del que hi ha, però també diu, clar, si te llama Espanya, que és un sueño...
Clar, és que jo crec que ell no pot dir no, és que encara que em truquin no hi aniré.
És que no pot,
clar,
legalment.
Jo crec que el tema és que la federació no posi el jugador en aquesta tessitura. És a dir, que ja sigui una decisió preventiva de dir, doncs mira, aquests jugadors jugaran això, aquests jugadors jugaran l'altre i ja està. No cal tensar la corda, però és evident que l'única part de les tres que pot no tensar la corda és la federació.
A mí la verdad es que me ha sorprendido, para bien la Minya Mal, sobre todo la madurez con la que responde a las preguntas. Es un chico que tiene 16 años. Yo entiendo que también ha sido aconsejado para este tema, para ver lo que tiene que decir. Dicho esto, evidentemente, si él tiene poco que hacer, si la selección española lo llama para la Eurocopa y para los Juegos Olímpicos, por ley tiene que ir. Otra cosa es que yo creo que si el chico viera que sería pernicioso para su forma física, para su salud, entiendo que lo hablarían y no lo convocarían. Digo yo que siendo su cuerpo, tendrá algo que decir. Y esas cosas normalmente se suelen solucionar en los despachos.
Sí, pero yo tengo el temor de que ell digui això, però quan estigui cara a cara amb De La Fuente o amb el que hagi de parlar, no sigui tan contundent. Perquè és fàcil que passi que sigui.
Però, Joan, és un paso el decir públicamente que puede ser pernicioso para su salud. Vamos, a mí no me suena para nada. Normalmente los jugadores suelen decir los Juegos Olímpicos son el sueño de mi vida.
Sí, tot és un somni i volen jugar.
Y lo veo incluso comprensible, por mucho que luego a Pedri le haya ido fatal este tema, pero lo veo comprensible. Los Juegos Olímpicos se disputan una vez en la vida para un futbolista, posiblemente. Pero dicho esto, a mí me parece maravilloso que tenga la valentía de decir esto públicamente. Luego ya veremos, pero bueno, es un primer paso también.
També pot anar Gavi, als Jocs Olímpics.
Sí, ho creus que...
Està en el franja d'edat, no?
Sí, però no estarà recuperat.
I tant. I per l'Eurocopa justet.
Sí, pels Jocs Olímpics segur. Pels Jocs finals de juliol...
Molt temerari.
Bueno,
però... Seria el sumum, no? Ja de...
I Pedri podria anar.
Del conflicte.
Pedri podria anar també als Jocs Olímpics.
Per edat, sí, encara...
Són 23, no?
Encara hi entra?
Diria que són sots 23.
Sí. Sots 23.
Clar, és que,
Pedri no els té, els 23.
És que són tan joves, però porten ja tant de temps al primer equip que dius... només els nens, no? El Pau Cubarsí i el Lamine Yamal, però clar. Pedri i Gavi, és veritat que hi entra.
I no sé si Ferran.
Ferran, de fet, ja hi va anar, no? L'any que hi va Pedri, sí. No sé si hi va Ferran. Jo crec que
no,
també
ja
24
està, 24 anys. És del 2000.
Anys. Bueno, però luego tenemos los cupos
hay
para
tres,
mayores.
Hay tres.
Claro.
Sí.
Mbappé va ir als Juegos Olímpicos.
Si el deixen.
No veus, Mbappé, a Espanya no està obligat a cedir-lo.
És veritat.
No?
Sí.
Espanya, el Madrid no està obligat
a cedir-lo. Els clubs espanyols només a la selecció espanyola.
Exacte. Sí. Ara es munta un pollo entre el Madrid i el jugador, que no crec que passi.
Sí.
Poden trucar a Sergi Roberto. Jo suggereixo que digui que amb el
cupo
de 3... Sergi Roberto, no sé, qui més podrien cridar?
Oriol Romeu.
Oriol Romeu, correcte, Oriol.
Doncs escolta, són jugadors que crec que no n'han disputat mai cap de Jocs Olímpics, vull dir que estarien encantats.
Iñigo.
També,
Content d'anar.
També.
Vinga.
Aquest és un avançament de l'entrevista del diari Mundo Deportivo, que demà podreu llegir, evidentment, a la seva edició web i també el trobareu al quiosc. Més coses. Avui ha parlat Joao Félix, també, el futbolista portuguès, el canal de Twitch de Gerard Romero. Alguna declaració destacada de Joao Félix, Laia?
Sí, un parell. Primer, sobre el seu futur, diu que vol continuar.
El aficionado también, la ciudad perfecta, mi familia está contenta, yo estoy contento, y bueno, por mí, obviamente, que me gustaría quedar, pero ya no depende solo de mí.
Doncs veurem què és el que acaba passant. De moment té una sessió fins al 30 de juny. El Barça ja ha dit públicament per activa i per passiva que el vol. Veurem com acaba aquest capítol. El Barça el voldria un segon any cedit, però haurem de veure quines són les pretensions de l'Atlètic de Madrid. I atenció, perquè Joao Félix no ha dubtat en dir que fitxaria Bernardo Silva, fins aquí tot correcte, entra dins de la normalitat, però ha desvelat que el migcampista del City li ha preguntat moltes coses de Barcelona i algunes sorprenen.
Y bueno, sí, la verdad que ya me preguntó cómo son las cosas aquí, cómo es el clima, de temas fiscales también, porque él es muy preocupado con todo eso.
Fins i tot li ha preguntat per temes fiscals, Bernardo Silva.
Sí, 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 hi ha alguna diferència, suposo, entre la Lliga Espanyola i la Lliga Anglesa. Recordo, renovat la temporada passada amb el Manchester City fins al 2026, amb una clàusula especial en el contracte de sortida per 50 milions d'euros. Aquest és el preu de Bernardo Silva per sortir del Manchester City aquest estiu. Parlem molt de la relació entre Mbappé i el Real Madrid, però diguéssim que la de Bernardo Silva i el Barça es va allargant, eh? Ja seria, crec que el tercer estiu del qual en parlaríem, i em sembla que no sé d'on traurà el Barça els calés, bueno, ni el fair play.
Que aquí està la història, no?
Que aquí, rau la conclusió de tot plegat. D'on traurà els calés el Barça? Però crec que tornarà a existir aquesta història Barça-Bernardo Silva aquest estiu.
Era un dels desitjos de Xavi, sí. Era un jugador que considerava imprescindible incorporar la plantilla per poder competir al més alt nivell. I és serà el tercer estiu.
I Joao Félix per això ha elogiat el futbolista dient que és igual que ara tingui més anys que la primera vegada que el Barça el va anar a buscar, que un jugador bo sempre té cabuda en un equip i ara els jugadors es retiren més tard, vull dir que li ha fet també una mica de campanya per aquells que diuen que ara ja fa massa temps que el Barça va darrere.
L'exemple és Gundogan, no? Jo crec que Gundogan, 33 anys, està fent una temporada excepcional. De menys a més, que podries dir? No, és que un veterà pot anar de més a menys. No, és que va de menys a més, perquè està en el millor moment de la temporada. Per tant, jo crec que l'edat aquí no és... No hi pot haver debat. Altra cosa és el contracte i la durada del contracte que li facis. Aquí...
No, el debat és econòmic.
El debat és econòmic.
Única y exclusivamente. Sí. Pero claro, si llevamos meses sabiendo o intuyendo que le vas a dar muchas dificultades para reforzarse, que tampoco tienes claro que puedas inscribir a los futbolistas que tienes fichados, como Vitor Roque, se le está buscando una salida a Íñigo Martínez, posiblemente porque no pueda ser inscrito en verano, y hablar ahora de cláusulas de 50 millones de euros, me parece, bueno, parece un poco arriesgado.
Es más barato que l'estiu passat, això sí. L'estiu passat ens va que demanaven més de 80, sí, claro. Més de 80 milions d'euros.
Segones rebaixes.
Vull dir, està de rebaixa.
I ja baixant, sí. Jo sí crec que l'edat és un factor que hauria de ser determinant per fitxar o no fitxar un jugador, sincerament. Jo és política Cruyff, pura i dura. Un futbolista li has de donar no pel que t'ha donat, pel que ha estat la seva carrera, sinó pel que serà. Jo, per exemple, crec que el Barcelona té un problema en els dos propers anys amb Lewandowski. Ja aquesta temporada, més o menys, alguna fase ja ha sortit, ja hem debatut sobre aquest tema. Té un contracte creixent i que precisament serà més gravós pel Barcelona amb els seus dos darrers anys que en els dos primers. Bernardo Silva, si deixa el City, no serà per fitxar per un més un, per exemple. Ja. No, segur que no.
No, igual que va fer Gundogan, igual que Lewandowski.
Per tant, sí. jo sí que crec que és un factor que un club com el Barcelona hauria de tenir en compte.
Començaria la temporada que ve amb 30 anys. 10 bueno. D'agost del 94, 30 anys serien.
Però és bona edat, no? 30?
No és molt gran.
30, tienes 3 añitos, yo creo que más que correctos. Sí, ahora los futbolistas envejecen mucho mejor que antes.
És l'altra frase que esperava.
Els 30 d'avui són els 35 de...
Sí o no?
Potser no,
sí.
Però que en el cas de Lewandowski era més
flagrant.
Antes, fotos de nostres pares amb 40. 30 amb 40 anys. Amb 30... Conservaves bé o...?
Bueno, sí, jo em vaig conservar...
Bueno, de fet, encara conserves.
No, estic més acabat que la falange.
perquè
la falange no està acabada, la falange està en el seu màxim esplendor. Però jo estic acabat fa anys.
Ja voldrien molts aquesta melena tan xula.
Això sí,
que
això sí. Però em sembla que li té els dies comptats, perquè tinc molta pressió perquè desaparegui.
Sí,
per tot arreu.
Això és
un altre tema.
Això és exclusiva.
Sí,
si necessites suports per mantenir-la...
Podríem veure un canvi de look en els pròxims mesos o no?
Jo crec que sí. Li queda molt poc.
Però busca un motiu, no?
No, el
si
motiu...
Si el Barça es classifica per semis o alguna cosa així, no?
És que aleshores em sembla que quedaria amb la maleta.
Saps què podries fer? Puc ir, puc ir. Si, clar, no sé, potser arribar a semifinals, però si arribés al Barça a la final, podries mantenir la maleta i te la tenyeixes de blau i grana.
No! No, això no.
No, no t'he convençut?
No.
És terrible, Soraya, per favor.
No, no, no m'he pintat mai el cabell.
No.
Pobre de mi. Bueno, no ho sé, no, però...
Ja,
no
ja
veig,
parlarem
no
amb calma d'aquest
tema. Però si el Barça arriba a la final meva... de la Champions haurem de començar a fer juguesques, eh? Sí. Perquè seria,
desnudo,
seria
desnudo,
gran.
No?
Això ja es va fer un any, mira, precisament l'any de la remuntada. L'any de la remuntada.
Es van banyar.
La remullada per la remuntada. Sí, sí, sí.
Tu et vas banyar?
Oh, i tant, si es va banyar Puquí.
Jo vaig ser el culpable, perquè vaig dir que em banyaria i després tothom s'hi va
afegir. Tots darrere Puquí, que vam ser més de 100 allà a la Barceloneta un dia a la nit.
Aquest any, però, si s'elimina el Paris Saint-Germain, no hi ha remullada fins a Wembley, eh?
Per què?
Per què?
Perquè... ser...
No estalviem una festa, per favor.
Clar, ja, però no va portar gaire bon
augur. No, allò va ser culpa de la remullada.
No, ja. La remullada va ser collonuda, però ara...
La remullada va ser la juguesca del Tu diràs, i la del Barça jugar a RAC1 va ser que es feien una foto tots despullats, tot l'equip, amb una bandera catalana.
Sí, sí.
Que corre a les xarxes, la podeu trobar.
Ah, sí? Però jo està vigent, eh?
Jo als 30 anys estava igual d'acabat que als 26. O sigui, això, sí, en el meu cas, sí que és veritat.
El teu cas és veritat, per tant, si haguessis fitxat pel Barça amb 30, tampoc hi hagués hagut tanta diferència que amb 26.
No.
En tot cas, sí que crida l'atenció, i és veritat que sabem, no? Em sembla que ho comentava en aquesta entrevista, que Bernardo Silva, el seu cunyat, el germà...
El marit de la seva germana,
és català, i sabem, perquè n'hem parlat durant molt de temps, que a Bernardo Silva li agrada la ciutat de Barcelona, com li agrada també a qualsevol altre futbolista, eh? Entre Manchester i Barcelona ja sabem què dirien segurament
també estaria bé que si els agrada tant tot i tenen aquesta vinculació, que facin també un esforç de part seva. No.
Però aquesta clàusula de 50 milions d'euros, que està inclosa en el contracte de Bernardo Silva, jo també la considero un petit esforç, perquè el més lògic és que no hi hagués aquesta clàusula i que Bernardo Silva costés, no ho sé, 100 milions d'euros com a mínim.
Sí, però l'història final és el salari, és quanto cobra esta persona cada temporada. I un futbolista és com nosaltres, no? Si canviem de treball, vamos a ser a otro sitio a cobrar menos, m'estranyaria. Le tienes más o menos que igualar el salario, bajarte un poco. Y al final, cuando los jugadores dicen aquello de que han hecho un esfuerzo y me he bajado el salario... Al final l'acaben cobrant.
Però també és el que diu el Joan.
També
has d'entendre que el teu zènit a nivell de salari potser ja l'has passat. Vull dir, això també s'ha d'assumir, que el moment top de la carrera d'un futbolista, que es correspon amb el que més cobres i el que més producció tu pots generar a l'equip, potser ja l'està passant ara. O això, com a mínim, és el que tu li has de vendre des del Barça.
Pero ojalá los futbolistas fueran tipos sin ego, pero ellos hasta el fin de los días se consideran insustituibles, se consideran titulares, se consideran que tienen que tener los mejores salarios. No hay más que ver el salario que tiene Lewandowski, que en vez de ser decreciente, es creciente, que no tiene ningún tipo de sentido.
Estaría bien que desde los clubs no alimentessin.
Sí, eso es evidente. Si el club no lo pagara, pues eso no pasaría.
Sí. També hi hauria més espai si el Barça no es plantegés una segona sessió de Joao Félix.
Això seria terrible.
Anava a preguntar si aquí a la taula hi havia algun ferm defensor de Joao Félix. Costa trobar-ne, eh? Costa trobar-ne...
És que és un jugador amb molt de talent i molt, molt irregular. Jo no
algun n'hi ha, eh?
És un jugador, el que deia el Paco, d'aquests que s'han cregut i s'han pensat i els hi han dit i els hi han repetit que són el millor del món i amb això van vivint. I tu has de ser una mica humil i veure què estàs aportant tu, si estàs aportant alguna cosa, si no, en què pots millorar la teva actitud. No, jo sóc perfecte i vaig d'un equip cap a l'altre i resulta que no acabo d'explotar en cap equip. Doncs, xato, algun problema deus tenir.
Doncs jo crec que el Barça se'l menjarà.
Bueno, sí. No sou de Joao Félix, eh? Que...
No, home, fa coses bones l'assistència l'altre dia a Rafinha, que resol un partit atascat o que estava costant. Sí, té detalls, però jo penso que no és un futbolista per
marcar la diferència,
no? per comprometre les poques... És que, clar, tampoc sabem... En realitat estem fent moltes hipòtesis sobre una situació que desconeixem com serà. És a dir, jo estic convençut que Barcelona, d'una manera o altra, tindrà injeccions econòmiques, ja sigui en forma d'esponsors, en forma d'inversors, amb una forma que ara mateix segurament només sap la porta i el seu cercle més íntim, i estic convençut que la persona arribarà a aconseguir els calés per poder fitxar
amb la regla de
l'operus. Estic convençut que passarà així, que eixugarà el dèficit que ara mateix encara té, arrossega, perquè no pel famós cas de Líbero. Estic convençut que això ho resoldrà, i estic convençut que aconseguirà, insisteixo, ja sigui amb no crec que sigui amb més deute, però sí amb nous sponsors o amb ingressos a futur. Sí,
el que ha promès el president. El president és el que ha dit públicament.
Doncs això,
però, clar, també ho va dir l'any passat. Però sí,
ho farà, però no deixa de ser una... Nosaltres estem parlant d'hipòtesis, i llavors la capacitat d'inversió que tingui el Barcelona dependrà del pla de negocis que tingui els propers anys. I en aquest pla de negocis jo no sé si es pot permetre, a part de tot el que ha de fer, els deures que ha de fer per inscriure jugadors, es pot permetre gastar-se 50 amb Bernardo Silva. No
és
ho sé.
Jo el que crec és que...
No ho sé. A mi em costa de visualitzar-ho.
Els pocs
jo no
soc,
molts... Jo no sóc massa de Bernardo Silva, tampoc.
Tampoc,
crec, crec que és un bon jugador, però jo no és un futbolista... O sigui, m'agrada més Gundogan que Bernardo Silva. Sincerament, a mi.
Bon, doncs a mi m'agrada molt Gundogan, però més Bernardo Silva. Però això va a gustos, vull dir que...
Per gustos, els colors.
Exacte.
Jo crec que ara mateix no sabem quants diners tindrà el Barça per fer operacions aquest estiu. El que passa és que el que sí penso és que després de com ha anat la temporada i dels futbolistes que han acabat jugant i dels futbolistes que han acabat donant bon rendiment, al final fa la sensació que a casa el Barça tenia bastant bon material. És a dir, que potser en comptes d'anar... repartint i atomitzant els milions, ara uns quants aquí, ara no podem pagar molt, però una miqueta per no sé qui, una miqueta per no sé quantos, una miqueta, potser val la pena aglutinar aquests milions i fer un o dos grans bons fitxatges, i la resta tens Valde, tens Cubarsí, tens Araujo, tens Guiu, tens Marc Casador, tens molts futbolistes que t'han donat bon rendiment, i si ara mateix, per l'economia que tens, has d'anar amb això, jo però crec que...
És que el pla és aquest, un o dos, no més. El Barcelona no farà.
Però, o un, és igual, un bo. Sí, sí. No les rebaixes, perquè Bernardo Silva ja el volia Xavi la temporada passada, però vam anar a buscar no la segona opció, o la tercera, o la cinquena. Dius, potser val la pena fer l'aposta i la resta ho tens bastant cobert.
¿Quién debe considerar cuál es el fichaje bueno? Eso es lo que a mí se me plantea. La gente, el Jorge Méndez de turno, Deco, Laporta o el entrenador. Si se queda Xavi o quien venga. Está el problema, que la planificación está un poco girada con pinzas porque todavía no sabes qué va a pasar con Xavi. Xavi está convencido que se va a ir, pero parece ser que se le intenta retener, entre otras cosas por los problemas económicos, y a ver qué entrenador también acepta llegar a un club con esta economía de guerra y que tampoco sabes qué tipo de fichajes podrá hacer.
Es que l'escenari serà còmic, com Xavi hagi dit que se'n va i no se'n va.
Sí, sí, pues serà surrealista y grotesco. Pero es que a lo mejor es que al Barça no le conviene ir a por otro entrenador que tengas que satisfacerle con fichajes, que estamos ante un verano que el Madrid va a tener a Mbappé. Tienes que contrarrestar esto como sea. Dicho esto, a mí si me preguntan, que soy el tío más romántico del mundo para esto, yo haría como María. Estás en la oportunidad de tu vida para apostar por la Masía, por los jóvenes. Vamos a apostar por ellos. Y tampoco hace falta si una temporada no se gana nada. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pero tienes un equipo que la gente se siente orgullosa, que ves cómo crece un proyecto, que son gente que siente la camiseta, no sé. Yo no lo vería tan mal. Prefiero esa política que no la política de Vitor Roque, que al final te gastas 36 millones, 39 o 50 si al final se pagan los incentivos, y es un jugador que en los días, ni siquiera los días de entreguerras, juega de titular. Ese tipo de políticas a mí personalmente no me gusta. Prefiero apostar por los jóvenes, aunque no se gane la Liga. O sea, no lo veo un drama. Si al final tienes un equipo del que se va a sentir orgullosa tu afición y que a la larga está demostrado que son futbolistas que te pueden dar muchísimo.
Això està molt bé, però crec que els primers que ho han d'acceptar és la directiva. Perquè amb els discursos que han fet els últims anys, el que han fet és posar més pressió a l'equip. No hi haurà anys de transició, aquí només s'hi va el guanyar. Llavors, els primers que ho han d'entendre
són ells. Però això és un error, Laia. Eso es un error, no debería ser así. Antes no era así.
Per això ho dic, que aleshores els primers que ho han d'acceptar són la junta directiva per no portar el discurs cap aquí. És a dir, anem a construir amb la Masia.
Però què passaria si la porta sortís i digués aquest any potser no guanyem res, eh? No passa res. Home, jo entenc que el president ha de dir que en aquesta temporada anem a màxims, però després s'ha de tenir una miqueta de calma i a la primera que comença a haver-hi soroll que... tu plegues, ja veurem si...
Evidentment el Barça ha de lluitar per tots els títols i no pot sortir a dir el president Laporta de no guanyarem res aquesta temporada, no passarà res, no, però anem a construir, hem d'entendre que la situació econòmica del club ens ha de portar a creure més que mai en la nostra filosofia i en la nostra pedrera, i a partir d'aquí doncs els resultats potser no arriben aquesta temporada, però arribaran més aviat que tard.
Disculpeu-me, però és que diu el Paco, antes no era així, referència a l'exigència, perdoneu, sempre ha sigut així. És a dir, no recordo al Barcelona una època que no hagi sigut així, que l'exigència no hagi sigut màxima. És a dir, que això, un entrenador hagi apostat o no per la pedrera, guanyant, sense guanyar, hagi continuat. No existeix, no existeix, no hi és. L'únic cas que es va tenir una mica de paciència, perquè era nou i tal, era Rijkaard, que no va guanyar res el primer any, i després la porta això ho va fer molt bé, el va mantenir. Però jo no recordo cap entrenador que sense guanyar hagi seguit, cap. Ni apostant per la pedrera, ni sense apostar per la pedrera, per les circumstàncies que fossin. És a dir, està molt bé, la teoria és molt bona, jo la subscric, a mi també m'agradaria que l'aposta ferma fos, l'aposta central fos per la pedrera, però és que no ha sigut... no ha sigut mai així. Per què no ha sigut mai així? Perquè no ha passat mai que una temporada sense títols no passi res. No ha passat mai a Can Barça. No ha passat. O sigui, és un club així.
Tampoc ha passat mai la situació econòmica que té el club ara.
Home, sí, hi ha hagut diverses situacions que el Barcelona no podia fitxar i el Barcelona havia de fitxar lo mínim. Lo mínim ha passat diverses vegades. Vàries.
Principis de segle, no?
Quan Gaspar deixa la presidència, quan Núñez agafa la presidència, vosaltres no ho recordeu perquè no ho heu viscut, el Barça estava en una situació d'impossibilitat absoluta de fer res. Els primers fitxatges que fan Núñez són uns jugadors que es deien Fèlix i Terrés, i aconsegueix fitxar Krankel prenent-li al València, que estava pràcticament fet pel València, però que va ser pràcticament un miracle poder fitxar Krankel. Després, els anys posteriors, el Barça sí que fitxa. El Barcelona, quan l'agafa, o sigui, després del final del primer mandat de Laporta, també té una situació econòmica molt dolenta, el que passa que aquí tenia l'avantatge que no s'havien de fer fitxatges, perquè tenies l'equip. És a dir, tenies l'equip fet i no necessitaves. Però situacions que el Barça no ha pogut fitxar, n'ha hagut moltes.
Sí, però potser situacions... amb la pressió d'ara de ser el Barça que ha sigut...
Però és que el Barça sempre ha sigut un club gran, sempre ha sigut un club fitxat, comprador, i sempre ha sigut un club amb l'obligació de guanyar.
Ja, però Joan, hay una diferencia muy importante en este Barça, que ahora estás jugando con adolescentes. Y eso, vamos, o sea, yo en los años que llevo en esto no he visto nunca al Barça jugar con dos, tres chavales de 17 años a la vez.
Sí,
o incluso cuatro.
No sé qué es aquest el tema. El tema és si un entrenador...
És l'exigència de...
Sí, però bueno, ganar, entrenador...
ganar una Copa del Rey en la temporada, que és... Johan evitó un despido por ganar una Copa del Rey en la temporada. Sí. Bueno, yo creo que es... Bueno, es asumible.
Pues
guanya la Copa. Sí, bueno, pero la Copa al final no... és un título, yo diría
bueno,
que...
Però acabas de dir que sí, és un objectiu assumible. T'ho compro, però... no guanyar, és a dir, el plantejament aquest, bueno, estem un any o dos sense guanyar, és molt bonic i molt romàntic, però és inviable, no, o sigui, no existeix, no, és que no existeix.
I més segurament jo crec que la Maria anava per aquí després de l'etapa de la Pepa a la banqueta,
hi ha uns últims 20 anys en què el Barça es col·loca en un lloc del futbol europeu que li implica una pressió i un estatus que històricament li ha costat molt aconseguir.
Doncs més improbable aplicar el discurs de no cal guanyar durant un parell de temporades, és que no el veig.
No.
Aleshores, jo entenc que els entrenadors diguin mira, ni porta'm un migcampista, un davanter i un defensa de, com dic, medio azucarrete, de rendimiento inmediato.
Sí, però entre quatre fitxatges de rebaixes o un de primera línia i la resta ho tapes amb la casa,
aquí entren, vaja, jo no aquí sé... entren... doncs els interessos de cadascú i el per què es fa una línia determinada i no una altra. Vull dir, és a dir, parlant en plata, hi ha un col·laborador que ha fet favors, diversos favors a la directiva i se'ls vol cobrar, que és Jorge Méndez, i per tant, t'has de menjar sí o sí al Félix i a l'altre.
Però això no té ningú sentit. És que no té ningú sentit.
Les comissions, en el món del futbol.
Favors. És a dir, sí. Ell t'ha fet una sèrie d'operacions de col·locar-te jugadors a la Premier, que quan tu tenies una dificultat, t'ha vingut i t'ha ajudat. Doncs bé, doncs ara s'està demanant el... d'alguna manera, doncs tu hauries de tornar aquests favors i una manera de tornar-li, escolta'm, tinc aquest problema amb Joao Félix claríssimament amb l'Atlètic i te l'arregla així
i condicionar-te el projecte.
Bueno, tampoc tanto.
Bueno, a nivell econòmic i salarial possiblement sí, que jo recordo quan fitxo Joao Félix se parecía que cobraban pipas i luego se demostró que no. Dicho esto, yo no soy partidario de que se quede Joao Félix. O sea, ni como cedido, ni asumiendo un traspaso, ni mucho menos. Es un futbolista que tiene una clase fantástica, enorme. El otro día me hizo mucha gracia porque iba andando y dio una asistencia que rompió una línea defensiva de 5 tíos. Andando.
Sí.
Pero claro, es un jugador
que... Compte amb el sacrilegi que faré ara, però podria haver estat perfectament una assistència de Messi en el seu últim any al Barça.
Evidentment, sí. O sea, tienes un jugador con momentos muy puntuales que son de genio, que te resuelven un partido. Pero es que las temporadas son muy largas. Son muy largas. Y si Joao Félix es un futbolista que debería ser estructural, que para eso se lo trajo, y luego al final acaba resolviendo en nada, en una jugada así que es un chasquido, y luego tienes otra, completamente eso, le tiras al larguero... No lo sé, pero sobre todo yo a él lo que le reprocho es el tema de la actitud, que muchas veces parece que está completamente desconectado de los partidos, que es una cosa que ya se hablaba en verano.
Sí.
Esto lo hablábamos en verano, pero todavía teníamos como la ilusión de, bueno, a lo mejor, como es el club de sus sueños, que es el club que había querido jugar desde niño, reactivará emocionalmente... Pero al final...
No es nou.
Como dice la gente, la cabra siempre tira al monte, ¿no?
Sí, jo vaig dir el cap de setmana, a mi m'ha sorprès que en la seva participació residual, des que va passar allò que va passar en el partit contra l'Almeria, ha donat rendiment en alguns partits, recordo el dia del Betis, l'altre dia, i que potser no és tan important, quan juga 10 minuts o 15 i t'ha de sortir a resoldre el partit, potser no és tan important... l'actitud, i enteneu-me, que quan ha de jugar 70 com a titular, que has de fer una pressió alta... Sí, exacte, és a dir, que a mi m'ha sorprès, i que crec que aquest Joao Félix, sense ser un jugador important al Barça, però sent doncs apareixent en diversos moments molt concrets dels partits i de la temporada, doncs encara pot ser aprofitable. Per què? Per ser un jugador això, eh? Per ser un jugador doncs, de refresc, de segona línia, diguéssim. Ara, clar... El problema és que l'estatus de Joao Félix ni ell mateix se'l creu, és a dir, ell es creu que és un dels millors jugadors del món, no? I encara ho ha de demostrar. Joao Félix, Laia, no trobarem la defensora de Joao Félix aquí, eh?
No, però a mi és un jugador que crec que sí que té talent, és una llàstima, perquè sí que crec que ja no hi ha manera d'esperonar-lo i que espavili i que es foti les piles en un partit que dura 90 minuts. Jo no sóc tan detractora, de fet, sóc més defensora de Joao Félix que de Joao Cancelo. Per gustos colors.
Veus? Mira. Però de moment encara no. El club de fans de Joao Félix no t'hi podrem.
No, però incloure. De totes maneres no m'importaria una segona sessió.
Ah, veus?
Amb una A en funció de les condicions.
Jo crec que tampoc fa nosa, és a dir... Jo discrepo del Paco que diu que condicion... Jo no crec que condicion...
Bueno, perquè no s'ha emprenyat... Sembla que no s'ha emprenyat amb l'entrenador...
No, però sobretot...
La seva relació amb Xavi sembla diferent.
A nivell de caché...
Avui ha dit
que ell mismo se cree i l'econòmico.
Ja.
Yo creo que te condiciona un futbolista que lo tienes de reservista para jugar 10-15 minutos con ese caché.
Que si la seva situació econòmica s'adequés al que aporta...
Hombre, eso estaría perfecto, pero será así.
A mi també sorprèn... Potser no tant perquè, clar, està cedit, però a mi també em sorprèn la bona relació que té amb Xavi. Per exemple, avui ha dit que per ell, si fos per ell, que Xavi que continués.
Tampoc s'ha emocionat molt.
No.
Però què ha de dir?
Sí, ja.
Bueno, en el cas hipotètic que no pensés això, que
sí, ja. però podria dir, doncs no dir res. Dir, passa
es palabra. Porta molt bé al vestidor, sobretot amb el grup de joves.
Amb Cobercí, Lamine, etc. No, no, que està bé, eh? I, però que no juga. Vull dir que l'entrenador li va dir... Sí, sí. Ets suplent. Vull dir que el...
No, no, i el va assenyalar clarament al partit de l'Almeria, que és el partit que Xavi diu fins aquí hem arribat...
Amb Simeone públicament es portava fatal. En Xavi, com a mínim, públicament no ho sembla. Exacte, guarden les formes.
Bé,
no
sé i al final passa, el gran avalador de Joao Félix és el president Joan Laporta.
Sí, això sí, no és Xavi Hernández. De fet... Si fos per Xavi, no hagués vingut. 4 minuts per sobre de 11:45. Una pausa i de seguida continuem aquí a la tertúlia dels dijous amb el Paco Cabezas, la Maria Fernández Vidal i el Joan Poquera. Tornem.
Tu ho diràs amb Gerard Ballé. Ja falta poc per la gala dels Premis Drac.
Uns premis on posem en valor les iniciatives que milloren la nostra societat. Principi que compartim amb Aigües de Barcelona, que amb el seu impuls de l'aigua canvia el futur fent de les ciutats un millor lloc per viure.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
celebrarem amb tu els premiats de la tercera edició dels Premis DRAC. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Ai, quin orgull tenir un company de feina així. Un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou català Cobramat 2024, amb milers de novetats, més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix en el teu magatzem Obramat.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté el divendres 5 d'abril en directe des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, allà on es fa possible que l'aigua arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
En plena emergència per sequera descobrirem que hi ha al darrere d'un gest tan simple com el d'obrir l'aixeta de casa.
El divendres 5 d'abril, El món a RAC1 amb Jordi Basté des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter. RAC1, tots som un. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 8 de juny del 1985.
I el número de la sort, el...
8.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Sis minuts per sobre de 11:45 de la nit. Tu diràs, RAC1, la tertúlia amb el Poquí, la Maria Fernández Vidal i el Paco Cabezas. Entra, Paco Cabezas, ja ho diré bé, entra el Joan Camí a l'estudi, la Joan, bona nit. Per fer-nos sentir, una declaració de Luis Enrique que volien recuperar d'ahir a altres hores de la nit, després de la victòria del Paris Saint-Germain contra el Rennes en la semifinal de la Copa de França. Però és que abans, clar, que a mi has vingut al sumari a dir-nos que hi havia un Chelsea-Manchester United en joc, que estaven empatant 2-2, i ara veig 4-3, després de que marqués el United, hi ha hagut, pot ser que hi hagi hagut dos gols al minut 110 i 111?
Sí, molt bèstia. Estava guanyant el Chelsea 2-0, empatat el United 2-2, després de la segona part 2-3, el
United... No, ja ho direm bé. 100 i 101. No, 110 i 111. Sí, 110 no, la gent es pensarà que el partit s'ha anat a la pròrroga. 100 i 111, eh?
El que dèiem, el Chelsea guanyava 2-0, empata 2-2 al United. A la segona part marca el tercer al United, 2-3. I als últims dos minuts de partit, Cole Palmer, el jugador venut pel Manchester City aquesta temporada, un dels millors jugadors del Chelsea, ha marcat un hat-trick, doncs els dos últims gols els ha marcat ell i ha acabat guanyant el Chelsea de Pochettino, que s'ha tornat poig.
Un de penal, no? L'empat a 3 de penal i al cap d'un minut marca el 4-3 i aquí és on es torna boig Pochettino i està en fora bridge en general. Vull dir...
Sí, està sent una temporada molt difícil per Pochettino, tenint en compte la inversió que han fet, no només aquesta temporada, sinó l'any passat també, i veient els resultats i el rendiment, doncs, evidentment, no és una bona temporada, però partits així a vegades fa que canviï el xip i la dinàmica.
Demà tornem a sentir Luis Enrique, perquè el Paris Saint-Germain juga dissabte contra el Clermont, encara l'últim partit abans d'aquesta eliminatòria de quarts de final de la Champions contra el Barça, però d'ahir val la pena sentir el que diu Luis Enrique sobre Ousmane Dembélé.
Sí.
Que recordem, ha marcat un gol en tota la temporada amb el Paris Saint-Germain, eh?
Però és titular, té molt protagonisme i és força interessant el que comenta Luis Enrique sobre el perfil de Dembélé, el per què juga tant Dembélé, quines són les seves virtuts i on hauria de millorar, crec que tots coincidirem.
Ousmane Dembélé és un jugador tècnicament, diria, quasi insuperable, con les dues piernas, no sabe si sale para la derecha, para la izquierda, no sabe si es derecho o zurdo. Yo creo que ahora jugando por dentro vamos a encontrar una todavía mejor versión de Ousmane. No me preocupa que justo en el último golpeo antes de ir a gol esté un pelín acelerado. Lo arreglará seguro, lo mejorará, porque lo vemos entrenando. Entrenando es prácticamente un jugador que hace muchos goles. No tenemos ningún problema. Lo que genera ya Ousmane Dembélé solo con sus acciones es muy positivo para el equipo. I és pràcticament un jugador imparable.
Un jugador imparable.
Jo no li vull portar la contrària a Luis Enrique, perquè, evidentment, en sap molt més i coneix molt bé a Dembélé, però jo crec que difícilment millorarà això que comenta. És a dir, és un jugador imprevisible, tots ho sabem, però aquesta última decisió, aquests últims metres, és que és el que gairebé sempre l'ha restat en tota la seva carrera. No té 20 anys. A mi em sorprendria que fes un gran canvi. És a dir, en un partit sí, però crec que és difícil que tingui continuïtat.
Sí, en té 26 ja. Un gol en tota la temporada, ja potser algú li ve al cap la possibilitat de que... No? La llei de l'ex, no? La llei de l'ex que sobrevola. De fet, igual que Joao Félix, el que passa és que és una mica fred, Dembélé. No sé si ho veieu una mica fred, però igual que Joao Félix s'ha extramotivat aquesta temporada contra l'Atlètic de Madrid i ha marcat un gol aquí a Montjuïc i un altre al Metropolitano, Dembélé potser també podria jugar motivat, no? Aquest partit contra el Barça.
Li hem vist partits a dir... aquest tio estava desaparegut i de sobte un partit s'ha connectat i t'ha resolt el partit. Aquí ho hem vist. Seria mala sort que fos el del Parc dels Prínceps o el de Montjuïc, però a mi no... És a dir, espero veure el Dembélé que hem vist sempre, el que deia el Joan, que a l'última decisió s'equivoca, però també podria ser l'altra versió.
Fíjate que jo l'última temporada que estuvo en el Barça... lo veía extrañamente motivado, incluso le veías hacer gestos a la grada, que eso no lo había visto en 4 años, pero posiblemente para mí, yo creo que es el único jugador que he conocido que está más cerca de la frontera entre la genialidad y el ridículo, o sea, porque siempre se quedaba ahí, pensabas que te podía hacer la jugada de su vida y fallar al final, y al revés también. Yo de hecho de Dembélé tengo una imagen grabada, que es aquella semifinal contra el Liverpool, que después palmas en el 4-0 en Anfield, que en el partido de ida tiene posiblemente el gol que te hubiera sentenciado el pase a la final. Y recuerdo además a Messi, que es el que le había dado el pase, que se derrumba en el suelo pensando, este tío cómo ha fallado esa ocasión. O sea, fue una imagen terrible, terrible. ¿Que te puede marcar? Sí, yo estoy aquí con Joan. Ese tipo de cosas, al final, piensas que no van a pasar, o piensas que van a pasar y pasan, no, siempre.
Yo vaig dir-ho, yo vaig vaticinar, mig en broma, mig en serio, a principi de temporada que passaria.
Com?
Que Dembélé faria un gol al Barça jugant amb el PSG, que tornaria.
Ostres.
Quan va fitxar, que ja hauríem. I de tota manera, això de Liverpool, deixa'm dir, jo estic segur que el Liverpool, si el Barça hagués guanyat 4-0 l'anada...
Jo m'ho metia 5.
5-0. Et fot el 5, segur. Aquell dia, tal com estaven d'empanats els sinvergüences aquests.
Sí, sí.
Per tant, no tinc cap dubte que el Liverpool hauria passat. I tampoc descarto, ja en els colmos que el Dembélé s'equivoqui de porteria, que és una altra opció, d'aquell digui, mira, hòstia,
que
són, els meus són aquests, que estic una mica despistat, no sabem... Gol del Barcelona.
Algú l'aturaria, potser, però és veritat que jo no descarto, la possibilitat de que s'equivoqui de porteria.
Jo
no la descarto. Almenys que comenci a córrer cap a la porteria contrària, després segurament algú l'aturaria. No, però és curiós com tots els entrenadors... d'alguna manera destaca molt les qualitats de Dembélé i això preval per damunt de les seves debilitats, no? I que tots, tant Xavi com Luis Enrique, que són els dos últims entrenadors, hagin apostat molt per ell, no? Perquè ell és titular indiscutible del Paris Saint-Germain i potser, a diferència de la plantilla del Barça, potser al Paris Saint-Germain hi ha d'altres jugadors, és a dir, Colomuani no juga, Gonzalo Ramos no juga, potser hi ha altres jugadors que podrien passar per davant d'ell. En canvi, Dembélé ho juga tot, no? I és curiós com Xavi i Luis Enrique han apostat per ell, encara que, sí, tu veus jugar un partit, la veus jugar aquesta temporada i dius, Ostres, si és que sembla que els moviments... Després segurament, Joan, hi ha algun moment en què l'equip això ho nota i genera per Mbappé i genera pels altres futbolistes, no? Però el veus jugar i dius, ostres, que s'equivoca cada dos per tres. Jo encara el veig jugar i ho penso.
És que jo crec que tot el que fa abans de l'última passada, l'última rematada, l'última decisió, tot el que fa és classe mundial. I tenir un jugador que et fa aquest tipus de jugades, que et guanya duels individuals a qualsevol part del terreny de joc, és que és molt difícil trobar, perquè això, amb això sí que és fiable. I ho va repetint. Ara, el problema és que, el que dèiem abans, no?, que és capaç de marxar de quatre jugadors i quan arriba a l'àrea xuta fora. Sí. Tot el que et dona abans és molt difícil, per això juga. I genera un desconcert al rival increïble. Ja ho vam veure contra la Real Societat, que el col·loca de fals nou, Luis Enrique. Mm. Ahir va jugar Ashraf, de fals nou, per cert, lateral dret.
Que no podrà jugar a l'anada, no jugar. Està sancionat.
És a dir, que tot fa indicar que Luis Enrique prepara alguna cosa contra el Barça. Vaja, jo m'espero alguna sorpresa.
Sí, jo tinc la sensació, bueno, és una sensació personal, durant aquests dies, que no estem davant d'uns quarts de final, perquè... És a dir, que els dies previs estan sent més semblants a una final, perquè hi ha tants dies entre que es va acabar els vuitens de final i l'inici d'aquests quarts de final, i a més tants dies sense futbol...
Aquest calendari és una mica d'acudit,
Hi ha tants dies sense futbol...
I ara de sobte aquí...
Que sembla més quan ja queden una o dues setmanes i que pràcticament no hi ha partits i que l'únic que queda és la final de la Champions, em sembla més una situació similar a final de temporada que no pas que encara quedin dos mesos de competició, no? I així ho estic vivint una mica que en aquests dies...
Però no estàs notant com un clima d'optimisme? I m'està xocando, eh? Després de veure la temporada del Barça...
Potser...
A veure, quan
jo no
diria la setmana.
Jo no diria optimisme.
Sí, no, però sí que... Preguntes a la gente i... Són relativament optimistes. I ahí me sorprende, eh?
No, perquè has eliminat el Nàpols.
Sí, bueno.
El Barcelona, el Lleó, no sé quants partits porta ara... gairebé guanyant los otros o sense perdre.
Sí, crec que porta 23 dels últims 27 punts.
Va empatar casa amb el Granada, això és
la manera. I a els últims 9 partits, 23 punts. Sí.
Aleshores, bueno, això va calant, i al final el Barcelona està millor ara que el mes de gener.
Sí, és evident. Sí,
és evident, jo crec que és bastant evident. Doncs mira, escolta, és una manera d'il·lusionar-se i de viure la temporada amb algun al·licient, perquè si no ja m'explicaràs quin al·licient hi hauria.
És que hauria estat duríssim caure amb el Nàpols i llavors tenir tots aquests mesos de la Lliga tal com està.
Exacte. I saps que si elimines el PSG tens unes semifinals teòricament assequibles. És a dir, els ossos estan a l'altra banda del quadre.
Sí, el que passa és que jo veig el Barça tal com ha anat la temporada, amb la poca fiabilitat que té, o que ha tingut al llarg de la temporada, el veig capaç d'eliminar el PSG i llavors perdre en el partit més fàcil.
També pot ser.
A mi m'inquieta mucho volver a ese campo. Es un campo además muy agresivo, la gente, un ambiente duro, partidos muy dinámicos. No sé, tengo muy malos recuerdos de ese campo.
4-0,
muy malos.
Es que el Barça
ha jugat 6 cops
al Parc dels Prínceps, una victòria, dos empats i tres derrotes.
Sí, no és un bon cas.
Recuerdo un any, Luis Suárez marcó dos goles.
Sí, és l'única victòria. L'única que hi ha.
Sí. Una humillando a...
O
al brasiler.
David Luiz?
David Luiz, correcte. David Luiz, sí.
Però és un d'esos campos que... que te deja mal gusto. Yo creo que lo importante aquí es que el Barça compita bien la eliminatoria. Si paso se elimina, bueno, entra dentro de la normalidad, pero que lo compita bien. Por la última vez que vino Mbappé a Barcelona, marcó tres goles y pasó por encima al solo del Barça. Que parece también que estamos hablando mucho de Luis Enrique, pero todavía hay un señor que sea Mbappé ahí que tiene bastante peligro. Pero bueno, yo estoy aquí también un poco con Joan. Igual hace un mes nadie esperaba tener ese...
Hi hauria, en comptes d'haver-hi relatiu optimisme, com dius tu, hi hauria pessimisme.
Por eso, y también es bonito, ¿no? Es bonito tener ese aliciente de que puedas llegar lejos.
D'entrada, perquè si no t'ho creus, ja...
Clar, però a més és complicat que hi hagués pessimisme, perquè estar a quarts vol dir que ha superat l'eliminatòria de vuitens. I feia d'on venia el Barça.
Sí, sí,
és a dir,
sí.
Jo crec que el fet només de ser-hi ja és un motiu de cert optimisme per l'afició, com a mínim això, viure amb aquesta il·lusió, aquesta eliminatòria. El que passi després, doncs ja es veurà, però com a mínim aquestes dues setmanes que venen per davant, doncs tens aquella cosa de dir, a veure la prèvia, el partit, el desplaçament allà, els aficionats que aniran, com anirà el partit d'anada, com es plantejarà després la tornada, Montjuïc, com respondrà... Jo crec que tot això ja val la pena, passi
home,
el que passi.
Home, sí. I tant que sí. Sis dies falten per aquest Paris Saint-Germain-Barça, anada dels quarts de final de la Champions, en continuarem parlant. 11 i la mitjanit. Aquesta tarda, a l'antiga fàbrica Estrella Damm, Bojan Kirkić ja ha presentat el seu nou llibre, es diu Controlar l'incontrolable, de l'editorial Columna Edicions. Ara fa uns mesos també va sortir el seu primer documental, vam parlar amb ell aquí a RAC1, i avui també hem aprofitat per xerrar uns minuts amb un dels membres de la comissió esportiva del Barça, parlat del llibre, lògicament, però també d'altres temes com la gestió dels joves al Barça o el moment d'Ansu Fati al Brighton. Aquesta és la conversa. Bona nit, bona nit.
Què tal, bona nit.
Vas presentar a finals del 2023 un documental que es diu Més enllà del somriure, i ara presentes un llibre que es diu Controlar l'incontrolable. Qui t'ho va proposar, això d'escriure un llibre?
Bueno, tot ve arrel una mica de lo mateix. Jo quan estava a Japó, pues vaig tenir la sort de conèixer el Joel, a l'empresa de NSN, que gràcies a ells pues, ha sigut possible, no? El fet de primer de conèixer-nos, de conèixer la meva història, i després pues, tenir la mateixa voluntat, que era transmetre el que jo havia viscut. Primer va ser a través d'un documental, i després, pues, arrel del documental, pues, bueno, pues va sorgir la idea de fer un llibre i lògicament, pues, jo encantat de fer-ho.
Què hi trobarem en aquest llibre, que es diu, com he dit abans, Controlar l'incontrolable?
Bueno, pues trobarem la meva vida, totes les meves vivències, experiències que he tingut al llarg de la meva trajectòria com a jugador professional, però explicat una mica, pues, des de la part més humana, no? Una mica, pues, la gent que haurà vist el documental, pues, probablement hi hauran històries que estan explicades al documental, però aquí en el llibre estan més detallades.
Un documental, un llibre, treballant al Barça, estem veient el Bojan més polifacètic en aquests últims mesos. No sé si estàs una mica atabalat o, al contrari, agraït de poder ajudar a la resta de la gent que és el que també dius al final del llibre i expliques, no? Que no només és un llibre per explicar les teves vivències, sinó que tant de bo sigui un llibre per d'alguna manera que serveixi d'aprenentatge pels més joves o per qui sigui.
Sí, estic molt agraït. La veritat que pues, una de les parts positives que té ser un personatge públic i haver sigut un jugador professional de futbol, pues, bueno, tens la sort de poder explicar la teva història i de que pugui arribar a la gent. Aquest era el meu objectiu, que fos un missatge pues, motivador, que fos un missatge que molta gent se sentigués identificada, no només la gent seguidora del futbol, i això, i la veritat que pues, molt content de poder fer-ho. Una vegada he acabat l'etapa com a jugador de futbol i començar una altra etapa en el món professional en el món del futbol, però des d'un altre àmbit professional, i llavors pues, totes aquestes coses ajuden, no? El poder pues, les històries i les vivències de cadascú, poder transmetre-les per tota aquella gent, ja et dic, que pugui ser útil.
A tu t'ha servit també a nivell terapèutic o no?
No. Era algo que sí que jo tenia clar que volia exterioritzar, que volia explicar, perquè en el moment de viure totes aquestes experiències, pues, la veritat que bueno, van ser dies complicats en els que jo tenia que seguir, lògicament, però que aquella situació pues, la gent no la coneixia i el fet de poder pues, bueno, transmetre des d'una perspectiva ja molt més madura, des d'una perspectiva ja molt més segura, la veritat que pues això, em dona pues, felicitat, em dona la pau interna, no? De primer d'haver superat tots aquests reptes, de sentir-me pues, orgullós de mi mateix i després pues, arribat en aquest punt de poder explicar-ho d'una manera positiva.
Clar, exerceixes un càrrec al Barça, els hi recomanaries aquest llibre? Els més joves els hi ha recomanat ja que se'l llegeixin, que el tinguin en compte o no?
Bueno, a mi em costa recomanar coses meves, la veritat, però sí que si es fan, pues és perquè arribi a gent de totes les edats, gent que bueno, que pugui sentir que pugui tenir pues la curiositat per veure com un esportista d'èlit és una persona humana que té els seus sentiments, que té les seves sensibilitats i que viu històries que qualsevol persona d'aquest món pues, pot arribar a viure i a sentir, no? Llavors, lògicament que és un llibre recomanable i que espero pues, això, que molta gent el pugui llegir i que pugui servir.
Clar, llegint el llibre i també, per exemple, veient el documental, em venen al cap dues situacions que estem vivint en el dia d'avui, que són les de Lamine Yamal i Pau Cuarsí, que d'alguna manera també han debutat molt joves al primer equip, tal com vas fer tu. I aleshores em pregunto, estan molt més preparats per debutar al futbol professional i d'alguna manera competir del que tu estaves en aquell moment? Hi ha moltes més eines que en aquell moment o no?
Tot evoluciona en aquesta vida i el món del futbol estem veient un gran canvi des dels últims 15-20 anys, no? A dia d'avui pues, sí que és veritat que el fet de que jugadors més joves comencin a debutar amb el primer equip pues, és una evidència, no només al Barça, sinó a molts equips, i això ja fa anys que passa. El fet d'estar més preparat o menys, jo crec que al final s'ha d'estar molt preparat, no? per debutar en un món professional i més en un primer equip del Barça. No crec que sigui més fàcil o més difícil, sinó que és un escenari diferent en el qual aquests jugadors també estan demostrant pues, molta valentia i molta personalitat per fer-ho.
El desembre, quan parlàvem del teu documental, ja havia debutat el Lamine i havia jugat, però el Pau encara no el coneixíem. No sé si has pogut parlar amb ell, si li has donat algun consell, i què et sembla el seu impacte i la seva explosió en aquests primers partits que ha jugat al Barça?
Bueno, hem parlat del dia a dia quan ens veiem, que ens saludem i res més, no? Al final, lo important per aquests jugadors és que ells vegin que ets una persona de confiança, que sentin que ets una persona propera, que ets una persona que està allí per acompanyar-los en el seu camí, en el cas de que ells ho demandin, no? I jo encantat de fer-ho. Però a dia d'avui ja et dic... tant el Pau com l'Lamine, com l'Héctor, com el Marc, com tots aquests com el Marc Casado, que són jugadors que estan pujant del filial, que estan debutant amb el primer equip, que estan ja molts d'ells amb dinàmica de primer equip. Bueno, té molt de mèrit el que estan fent i l'únic que puc fer el dia d'avui és això, no? Acompanyar-los en aquest procés i que ells siguin conscients de que qualsevol cosa que necessitin pues que estic allí per sumar.
Vaig acabant, acompanyes també els jugadors cedits del primer equip, és una de les teves tasques com a treballador del Barça. Et volia preguntar per l'Ansu Fati, que està cedit al Brighton. Just ahir vam saber que no va entrar a la convocatòria. El De Zerbi a la prèvia doncs, va dir que necessitava millorar, que havia de fer un pas endavant. Com el veus a l'Ansu aquesta temporada? Com ha estat l'evolució de l'Ansu? Tu que l'has seguit pràcticament dia a dia, no?
Bueno, l'Ansu... jo sempre he dit que, bueno, que l'escenari en el que ell es troba després de tants anys al Barça és un escenari que és bo per ell, amb una lliga de les millors del món, amb un equip i amb un entrenador que precisament juguen un futbol que ell és el que, pues bueno, si s'han identificat, no és fàcil quan marxes del Barça trobar un equip i un entrenador que vulguin jugar a futbol i que vulguin apostar pel talent, com és l'Ansu, i ell en aquest cas està en aquest context. L'Ansu va començar la temporada a bon nivell, va arribar el moment en el que es va, pues això, consolidar, no?, com un jugador important del Brighton, fins que va arribar la lesió de l'isquio, que el va tenir fora de la dinàmica d'equip durant uns mesos, i ara, pues bueno, està tornant després d'aquest temps amb un equip que ja està rodat, i que si precisament de Servi fa aquestes declaracions, les fa perquè sap que Ansu és un jugador que confia en ell i sap el que li pot donar. Probablement totes aquestes declaracions, totes aquestes decisions que pugui prendre, sigui perquè confia en ell i perquè sap que l'Ansu ha de ser un jugador important per ell, pel seu equip, que queden encara dos mesos de temporada i probablement aquestes coses es faci per provocar això.
Una curiositat, encara no has posat la nota a final de temporada dels cedits, vull dir que això t'esperes encara aquests dos mesos, que pot canviar l'evolució del jugador, entenc, no?
Bueno, més que ficar notes, sí que una mica les valoracions que he anat fent al llarg de la temporada de cada jugador han set a nivell mensual, acompanyat del departament de scouting que tenim, no?, que ells van fent també tots els informes, i ara estem arribant al tram final de temporada en el que es farà la valoració final, no?, de com ha anat l'any. El futbol, la valoració final no la pot fer al mes de març-abril, perquè...